Bona nit, Míriam Vallvé.
Bona nit.
Bona nit, Adrià Barrios.
Bona nit.
Sembla que la llançadora entre el centre de Barcelona i l'aeroport del Prat entrarà en funcionament d'aquí a 3 anys. Això és així?
Doncs en principi sí. Avui han començat les obres d'aquesta infraestructura que fa temps que es reclamava i que s'esperava fa 5 anys. El catedràtic d'Economia de la Universitat de Barcelona i expert en infraestructura Germà Bel ha reconegut a la nit a RAC1 que aquest és un pas de gegant per equiparar el Prat a la resta de grans aeroports europeus.
Londres, París, les principals ciutats en aeroports que tenen del vol que té ara 40 milions de passatgers l'aeroport de Barcelona, Londres i París en tenen més, però tenen diversos aeroports, i fins i tot aeroports en trànsit inferior a l'aeroport de Barcelona tenen aquest tipus de connexió. Per tant, sí que ens situa més prop del que són els aeroports de més dimensió i més volum de trànsit d'Europa.
Germà Bel assegura que l'impacte econòmic de l'obra serà segur, diu, positiu. El govern espanyol no permetrà una declaració unilateral d'independència, avui ho han deixat clar el president espanyol Mariano Rajoy i també el ministre de Justícia Rafael Català, que ho ha dit a la SER.
En España la ley se va a cumplir y si alguien pretende violentarla debe saber que no se lo vamos a permitir.
El artículo 155 de la Constitución está previsto para casos extraordinarios cuando haya un incumplimiento de las obligaciones por parte de las comunidades autónomas. Hasta hoy no ha hecho falta utilizarlo porque no se ha dado el escenario.
I Pep Guardiola confirma que ha acceptat anar a la llista de Junts pel Sí i es defensa de les crítiques que ha rebut les últimes hores. N'ha parlat avui des de la Xina, on està de gira amb l'equip alemany.
A la meva professió, al futbol, és normal que la gent et critiqui i en l'altre tema és el mateix. No hi ha cap problema. Al capdavall, l'Assemblea Nacional i Òmnium Cultural, que són les dues principals institucions a Catalunya, em van preguntar si volia formar part de la llista, i vaig acceptar. Això és tot. Vull el millor per Catalunya i pels altres.
Mentrestant, la CUP torna a rebutjar entrar a la llista unitària. Primera víctima de l'onada de calor, un home de 48 anys va morir ahir a Tortosa per un cop de calor. Segons fonts del Departament de Salut, s'havia passat tot el dia treballant al sol. Els símptomes del cop de calor són mal de cap, set intensa, mareig, fatiga i vòmits, entre d'altres. I les drogues adulterades que arriben a Catalunya són més perilloses ara que fa 5 anys. Ho diu un estudi d'Energy Control que alerta que les substàncies que es fan servir avui en dia per cuinar les drogues comporten més riscos que mai perquè no se'n coneixen les conseqüències. Ho explica la coordinadora d'aquest estudi, Núria Calzada.
Sobretot ara, en aquests moments en què l'adulteració de les drogues tradicionals amb noves drogues està augmentant, extremar les precaucions, perquè estem parlant de drogues desconegudes i que, per tant, no podem facilitar pautes d'ús responsable.
La droga més adulterada és la cocaïna, seguida de l'espit.
I en esports, l'expedició del Barça ja és a San Francisco, on l'equip seguirà amb la segona part de la gira americana. Enviada especial de RAC1 als Estats Units, Sònia Gelmà.
L'expedició ha aterrat a un quart de 10 hora catalana aquí a San Francisco, on dissabte jugarà contra el United de Louis Van Gaal el segon partit d'aquesta pretemporada. D'aquí a una hora mal comptada hi ha la presentació del partit amb Busquets i Rakitic, que faran roda de premsa, i aquesta tarda, matinada, hora catalana, hi haurà el primer entrenament en aquestes terres. Cal comentar que en aquesta expedició s'incorporarà ja Josep Maria Bartomeu, el president blaugrana, i també ho faran els pròxims dies el nou secretari tècnic Robert Fernández.
Qui també està de gira és l'Espanyol, que ha acabat fa pocs minuts el seu primer partit de la gira austríaca contra el Colònia, estadi de Kufstein, Eduard Batlle.
L'Espanyol ha guanyat 0-2 el seu amistós contra el Colònia alemany aquí al Tirol, amb dos gols a la segona meitat. El primer de Cristian Alfonso, al minut 73, bon gol, controlant des de l'interior de l'àrea amb la dreta i rematant amb l'esquerra, i ja en l'última jugada del partit, Marc Cavaller ha fet el 0-2. Bones sensacions de l'Espanyol, especialment a la segona meitat, en un partit en què Sergio ha utilitzat els 22 jugadors que ha portat aquí.
Avui l'equip blanquiblau ha fet oficial els quatre capitans de l'equip, Javi López, Héctor Moreno, Víctor Sánchez i Víctor Álvarez. A segona divisió, el Girona ha ampliat el contracte de l'entrenador Pablo Machín fins al 2018, i al Tour de França, l'alemany Simon Geske del Giant ha guanyat la 17a etapa. Chris Froome segueix liderat 3 minuts 10 de Nairo Quintana, que és segon, i a 4-9 de Valverde, tercer. Alberto Contador ha caigut i ha perdut més de 2 minuts respecte als favorits.
I el temps, fins la mitjanit seguiran descarregant ruixats entre el Pirineu i les comarques de la Catalunya central. Durant la matinada reforçarà la tramuntana a l'Empordà i al Mestral a les Terres de l'Ebre. Demà s'imposarà el sol i la calor intensa i a la tarda repetiran els xàfecs al nord del país.
Gràcies, Míriam. Gràcies, Adrià. Que tingueu bona nit informativa. Que vagi bé.
Bona nit.
Adéu.
RAC 1. Et creus el més lleig de la colla? Ets el qui sempre guanyes el Trivial? Si t'atreveixes a demostrar-ho en directe, t'esperem a RAC 1. Al món a RAC 1 jugarem cada divendres amb els qui us atreviu a venir a l'estudi.
Què és un aixabuiro? Com es reprodueixen les estrelles de mar? D'on ve l'eslògan Just Do It? I Rajoy, per què porta barba?
Per venir a jugar, al món arroba RAC1.net. Al món arroba RAC1.net i explica'ns per què hauries de ser seleccionat per concursar. Al món a RAC1, a l'estiu, amb Jordi Armenter. A RAC1, tots juguem a l'1. A RAC1, no hi som per festes, amb Jordi Beltran.
Oh, yeah. Sí, sí. Continuem aquí fins a les 11 de la nit amb No hi som per festes, amb tota una sèrie de coses vinculades, per exemple, al cinema. Aquesta estona parlarem amb un dels màsters, diria jo, del muntatge cinematogràfic, també publicitari, un realitzador que ha rebut també fa no massa mesos la Creu de Sant Jordi i que ens dona una mica la visió de com està actualment tot el panorama audiovisual en aquest país, en una perspectiva de veterania professional que, doncs bé, es fa escoltar. Però abans, cada dia, ho anem repetint aquesta setmana perquè ho tingueu en compte, inaugurem la segona part del No hi som per festes amb una pregunta. Una pregunta que es basa en l'enunciat inicial de què faríeu si? Què faríeu si? La d'avui és gairebé tòpica, perquè sí. està vinculada al món dels diners, té a veure allò que de cop tinguis molts diners, i a veure què és el que faríem. A veure, escolta la pregunta, quina és?
Què faries si et plogués 1 milió d'euros però l'haguessis de gastar en mitja hora?
Mira, hosti, això sí que és... Això és ser dolent. O sigui, que et caigui de sobte 1 milió d'euros i digui, no, en mitja hora això t'ho has de gastar.
Pensa-hi.
És que fa mal sentir com insolidari.
Són masses.
A veure què vas respondre.
Jo ajudaria molta gent que està sense pis, sense feina, sense res.
Me llevaría a mi hija, que ella lo gasta, seguro que lo gasta en media hora.
Primero venía de viaje, bueno, nos iríamos de viaje todos, y después compras.
I després nada, perquè si te'n vas de viatge, segons on vagis, al cap de mitja hora ja no tens ni un duro.
Ja t'ho has quedat.
Per tant, aquest de la filla, que diu que se m'ho gasta tot en
media hora... La filla és la que ha respost l'última, de fet.
Ah, doncs sí. Mira...
I ja ho ha arreglat molt fàcilment, un viatget i unes compres.
Tres visions així ràpides. El que passa és que aquesta va enganyada, perquè en el viatge perdia ja 1 milió d'euros. La pregunta, veient les vostres cares, és... Tu, per exemple, què faries? 1 milió d'euros en mitja hora.
És que és això, és massa diners, no sabria què fer. Jo crec que també em pagaria fer la volta al món. Compraria uns bitllets per fer la volta al món i aleshores...
No hauries arribat a l'aeroport i ja no tindries.
Els hauria d'invertir, aleshores.
Però podries fer la volta al món 20 cops amb 1 milió d'euros.
Clar, doncs compro uns bitllets per fer la volta al món.
Però sí, en teletransportació, perquè si més tens mitja hora, després...
No, allà... però compres els bitllets en mitja hora, després ja ho faràs. Clar.
Sí, però... A veure. Si us plau,
home, té sentit,
després ja faràs què? No tindràs
ja faràs la
els
volta, quan ja tinguis els bitllets comprats i gastats.
Sí, els bitllets sí, els tens, però ja després no tens capital per poder gastar, perquè ja ha passat de mitja hora. O sigui, això et dura només mitja hora. Tens 1 milió allà i dius, mitja hora, d'aquí mitja hora desapareixeran. Clar. Tu què fas, Pau?
Jo em compraria la Torre Agbar de Barcelona, perquè ara que diuen això, que hauran de pagar les llums perquè el grup inversor que ja no ha rebut uns permisos, a mi m'entristeix aquesta imatge d'un icona així sense llum.
Clar, tu és per al Poble Nou. I,
correcte, em queda a prop de casa
i és una icona important.
Em guia, de fet, si no em perdo, si no veig la Torre Agbar encesa, no sé arribar a casa.
Hauries de buscar un notari express,
Sí, sí. Tipo
Flash Gordon.
Molt ràpid, trucadeta
que
i ja
pim,
està.
Pim, pam, pim, pam, pam, arreglat. No sé si amb 1 milió en tindries prou, per això.
Se'm fa patir,
perquè,
crec que no.
Com és molt emblemàtic, deu valdre la pasta. I tu, Ashley?
És que no ho sé. Jo, potser em pagaria un psicòleg, crec, ja directament. Perquè és que tu imagina't, has de tornar boig amb això.
Seria el psicòleg més ben pagat del món,
Bueno, em pagaria un molt bon psicòleg.
Hores d'ara hi ha un community manager de psicòlegs que t'està enviant ja missatges
per veure
què. Sí, però, per què clar, un psicòleg?
Home, és que imagina't mitja hora. Si no els aprofites bé, te'n penediràs la resta de la teva vida.
Clar, però contractant un psicòleg ja
per
no
tota
els
la vida,
aprofitant bé. Perquè...
Ja no tens problemes. Clar que sigui, li dones a ell. No, però clar, els tindries materials o no els tindries? Perquè si no els pots anar durant.
Material, aquí estem parlant de bitllets.
D'un maletí ple
als bitllets.
Vas comprant coses i vas donant. Sí. No sé, seria el... No, no m'ho imagino.
Jo, mira, el que m'ha vingut al cap és agafaria un taxi, que és una cosa que ja fas normalment, amb tots els bitllets a dins. I ens dir, en fili, en recte, no sé, posant per cas tota la diagonal, i per les finestres aniria deixant durant mitja hora tots els bitllets que pogués.
Imagina la cara de la gent.
Oh, però és una manera... Segur que hi ha gent que li tocaria i potser no li farien falta, però d'altres...
Si comences per dalt de la diagonal, no.
Quina solució?
Comencem per baix.
Hi ha gent que creuria fins i tot en els miracles.
I tant.
Que és una cosa que vulguis creure durant la teva existència, dubtes en molts casos, i en molts casos ja no hi creus directament.
Si fessis això, llavors pensa que la plaça Francesc Macià passaria a dir-se plaça Jordi Beltran.
No.
Potser no sobrevius, perquè si tens tot el cotxe ple de bitllets...
No, però ara que és estiu, a més, dues finestres obertes i vinga, i van, es van amb el vent, es van escampant. Alguns quedarien a la calçada. Em sabria greu perquè hi hauria alguns que no respectarien el semàfor i tot això.
Home.
Llavors crearíem accidents, que és una cosa que no està dins dels meus plans. Bé, bona pregunta, eh? Què faries en mitja hora, un milió d'euros, que només puguis gastar en aquesta mitja hora? Bé, com us deia, ara reurem aquí a un home que fa molts anys que es dedica al món de l'audiovisual d'aquest país, guanyant molts premis en tota una sèrie de certàmens publicitaris, de cinema, etc. Ara mateix donem la benvinguda a l'estudi del Noi Som per Festes a Josep Miquel Aixalà.
Noi Som per Festes, amb Jordi Beltran.
No ens anem de vacances a Hawaii, sinó que aquest és el so del mòbil del nostre convidat d'ara mateix. Ara mateix conversarem amb la persona, el propietari d'aquest mòbil, continua sonant, però que us volia presentar abans amb un resum. És a dir, farem una cosa. Si esteu interessats en conèixer la persona en la que parlarem ara, i teniu a mà, no sé, des d'un mòbil, una tablet o l'ordinador, busqueu Aixalà. Sí? A-I-X-A-L-A. I allà us trobareu Aixalà un Vimeo, no?, per exemple. I allà trobareu tota una sèrie de documents que tenen a veure amb la persona en la que parlarem ara mateix. Hem fet un resum del que es pot trobar, un resum molt reduït, i ens hem trobat amb aquestes coses.
Aixalà no és Aixalà, o com rodar una pel·lícula sin càmera. París, del 10 de junio al 20 de noviembre de 1909, Raymond Roussel publica Impressions d'Afrique en Le Gaulois du Dimanche. Barcelona, 1974. Salvador Dalí rueda Impressions de la Haute Mongolie en homenaje a Raymond Roussel.
Burros de coño.
Cortometraje en el que describe las imágenes producidas por la corrosión provocada por unas gotas de ácido úrico sobre la arandela de aluminio de un polígrafo de hotel. 30 años más tarde, un grupo de científicos catalanes, partiendo de Roussel y Dalí, llegan a la siguiente conclusión. ¿Cómo rodar una película sin cámara? Escojamos al azar un fotograma de un negativo cualquiera. Le aplicamos unas gotas de ácido úrico del sujeto deseado. Duplicamos el fotograma tantas veces como sea necesario. Y este es el resultado.
¡Aixalá, no es Aixalá! Aixalà és altre John Ford, és obispo i tota l'hòstia, i además juega al frontón.
Bé, és només una pista del surrealisme que implica la feina d'una persona que fa poc va obtenir la Creu de Sant Jordi. No sé si a la Generalitat havien vist aquest vídeo o no. Josep Miquel Aixalà, com estàs?
Molt bé, Beltran, molt bé.
És a dir, que sí que l'havien vist a la Generalitat?
Home,
la Jota se la sabien.
Naturalment, se la sabien de memòria.
Doncs Josep Miquel Aixalà no està aquí perquè hagi obtingut una Creu de Sant Jordi, que podria ser també, hi ha molts motius per parlar amb Josep Miquel Aixalà, sinó perquè és un dels màsters, si no el màster, del muntatge audiovisual en aquest país... Des de fa ja quants anys? Va, no diré que al principi fos un màster, ja.
Molts anys, no, al principi era més màster.
Més màster encara.
Sí. Ara, he perdut tot allò que sabia i... Amb l'edat te n'adones que cada vegada saps menys, no?
Sí.
I quan ets jove, la teva ignorància et converteix en un impertinent i en un agosarat.
Bé, si escoltàvem ara un fragment d'Aixalà, no és Aixalà, també hi ha altres vídeos com, per exemple, Toda la verdad sobre Aixalà, en la que es veu una imatge d'ell i, de fons, Luis Buñuel, i, de fet, jo crec que és marca o ja defineix perfectament l'esperit d'Aixalà pel que fa a la seva manera d'enfocar la cultura i diria, també tot l'audiovisual, potser.
Fa 42 anys que estic al món del cinema.
Que t'hi dediques.
Sí.
Quan et va agafar? És a dir, quan vas veure que tu t'havies de dedicar al món audiovisual, cinema, publicitat?
Pues, ho tinc claríssim, no? Jo tenia uns entre 12 i 14 anys, i un dia, jo visquia a Balaguer.
Tu ets de Balaguer?
Sí, a Balaguer hi havia un cineclub, no? Com aquella època hi havia cineclub, sí, a tots els llocs.
A veure la pel·li, després hi havia un col·loqui, diguéssim.
Sí, exacte.
No? Ho dic perquè tota aquesta gent jove de vegades no ho saben,
un això. Un dels socis del cineclub aquest tenia una col·lecció de llibres brutal, de llibres de cine, sí, no? I aleshores em va dir si jo, que tenia interès pel cine, em ve amb cor d'ordenar-li aquella biblioteca de cine que tenia. I sí, sí, li vaig ordenar. I allí vaig descobrir el llibre que em va fer entrar al món del cine.
I quin era?
L'erotisme cinema. De
Loduca. Lògic. Se t'he de dir que és lògic. Aquesta edat cridés l'atenció.
Sí, sí, sí. Allí vaig, quan ell vaig descobrir el cine, vaig descobrir el primer petó, vaig descobrir el Parsifal català, sí, que amb unes imatges bestials que vaig flipar amb aquell Parsifal, vaig descobrir, pues, no sé, la Dolce Vita, vaig descobrir la Brigitte Bardot, vaig descobrir a totes les guerres italianes dels anys 60, bueno, va ser un...
Però aleshores, clar, jo et veig a tu a Balaguer 12-14 anys i aquí ja veus clar que t'hi vols anar cap aquí.
Sí.
Clar, que a casa teva deuria dir cap a l'erotisme o cap al cinema, perquè has remarcat molt el tema més eròtic que cinematogràfic, però en fi... Però a casa teva quina cara van fer quan els vaig dir...
No,
jo faré cinema, tu.
T'explico. Jo, als 15 anys... em vaig matricular a la Facultat de Medicina de l'Autònoma. Perquè, clar, jo mateix ja veia que això del cine era una poca soltada, no?
Home...
I que, bueno, no era una cosa sèria. Aleshores, clar, a casa meu, no, jo no sabia el que volia fer, era molt sovint, tenia 15 anys, ja t'ho dic, i com a la meva mare li hagués fet molta il·lusió que hagués sigut metge, doncs em vaig matricular. O sigui, tornava de Balaguer a Barcelona amb l'Alzina Graells, sí, i a l'Alzina Graells vaig emplear la casella amb els impresos, la casella de la carrera que volia fer. I jo havia fet batxillerat de
lletres.
No, de ciències.
Ah, de ciències.
Vaig fer col de lletres i em vaig apuntar amb una carrera de ciències i em van acceptar amb els braços oberts perquè era molt brillant.
Quan vas durar?
Vaig durar 2 anys.
2 anys.
Però 2 anys, 2 cursos, però vaig enxampar el Julio el Breve. No sé si te'n recordes, un ministre d'educació que va pretendre, bueno, pretenia que els cursos comencessin al gener i acabessin al desembre.
Ah, sí que em sona, això. Sí, sí,
clar,
sí, sí.
Davant,
sí,
de tal disbarat, el tio no va arribar al mes de juny i el seu successor va dir, no, aquest juny s'acaba el curs, farem aprovat general i a partir del setembre començarem les coses com eren abans.
Bé, doncs deixes medicina.
Deixes medicina.
Casa teva, i a casa teva diuen, però Aixalà, a casa teva no t'haurien dit Aixalà, t'haurien dit...
A casa meva em deien, sí, la meva mare em deia Josep, el meu pare també.
Val. Doncs, diuen... disgust,
no,
trasbals...
Va arribar un moment que em vaig adonar que em passava més temps a la Filmoteca, vull dir, érem al Brossa, i jo, els que més estona estàvem a la Filmoteca, en aquell moment, aquella Filmoteca fantàstica, que havia baix el carreró aquell, per allà havia la Etana, que allà vaig veure tot el cine que es podia desitjar en aquell moment, no?
Però aquí ja mirava cine que no fos exclusivament eròtic, diguéssim.
Aquí em tragava pel·lícules japoneses de l'Osu que eren 3 hores que no passava absolutament res. A més, no estaven ni subtitulades, però jo me les engullia, i Grossa també.
I aleshores no et vas plantejar estudiar... No hauria ni existir una facultat de comunicació audiovisual.
No, t'explico. Vaig mirar i l'escola, la famosíssima escola de cinematografia de Madrid, estava tancada. La van tancar l'any... No sé si era el 68 o el 69, mm-hmm. perquè hi va haver algun merder. La van mantenir oberta fins que tota la gent que estava matriculats acabessin els cursos. I llavors vaig dir, doncs em vaig a París.
Ah, mira... I a casa teva, però a casa teva no deuríem pagar per disgustos.
El meu pare era un home molt sensat, va flipar amb colors, però bueno, ho va acceptar. I la meva mare també, la meva mare va flipar més, va tenir un gran disgust, però ho va acceptar. Aleshores, bueno, vaig agafar, em vaig anar a París, vaig estudiar francès a la Sorbonne Nouvelle, vaig estudiar cinematografia en una escola de cine una mica rara, que es deia Conservatori Lliure del Cinema Francès. Vaig tenir bons professors, vaig aprendre moltíssim, tot i que era una escola, dic, una mica rara. Vaig estudiar a Vincent, cinematografia. Vaig tenir gent com el Louis Comol i gent de caixa de cinema de professors. Vincent era fantàstic. Jo a Vincent vaig flipar, però molt. Vincent era un tancat, no?, amb barrots de ferro. Hi havia una porta molt estreta,
sí,
que era l'única entrada i l'única sortida que havia.
I per això sortiu i entrava tot.
Sí, aleshores, quan entraves, de cop i volta et trobaves amb el zoco de Marrakech. Vull dir, hi havia tios que venien pinxos morunos, d'altres que venien les crestetes aquestes hindús, venien roba, venien diaris nous. Era com el rastro, t'ho juro, com els encants, era poc. Després, fins allí on arribava la mà d'una persona de 1,70 m, 1,75 m, estava tot absolutament pintat. I, bueno, però el que passa és que molava molt, perquè un cop a l'any el Jean-Paul Sartre, que el pobre, que en el moment ja no s'aguantava els pets, donava una classe magistral per obrir el curs. I gràcies al Joaquim Sala Sanahuja, un intel·lectual, diguéssim, post-pujolista, però amb el bon sentit, amb el bon... Del Francesc Pujol, no, un home dels més llestos i interessants que he conegut a la meva vida, la persona més culta que he conegut a la meva vida, doncs també em va dir que hi havia un senyor que es deia Gilles Deleuze, que era un pensador molt important, que donava classes en allà. I vaig començar a treure el nas també a les classes del Gilles Deleuze.
Però quants anys t'hi vas tirar tu a París?
4.
4 anys?
Sí.
O sigui, tota una carrera... No?
Tot, doncs sí.
Tot la carrera.
Gent que...
I llavors tornes aquí i et poses a treballar en cinema?
Torno aquí i aleshores jo no tenia ni puta idea com funcionava el cine a Barcelona. I resulta que un molt bon amic meu, un amic d'infància, tenia un amic de la família que es deia Paco Poc.
Home, Paco Poc.
Paco Poc. I... me'l van presentar. I vaig dir, què puc fer per treballar al cine? I em va dir, vés-te'n a l'ICC, Institut del Cinema Català, sí, els que feien el noticiari de Barcelona.
Sí, senyor.
Que en aquell moment era molt interessant perquè era una cosa que reagrupava... Bueno, era un organisme que d'alguna manera reagrupava a tots els tècnics, o a quasi tots els tècnics de cine que havia a Catalunya. I jo vaig anar a l'ICC, em van fer pagar 4.999 pessetes per comprar una acció.
Però no arribava a les 5.000, tampoc.
Sí, i em van dir, bueno, ja ets a l'ICC. Diu, i llavors em va dir la noia, i tu què vols ser? Dic, jo director de cine. I em va dir, bueno, sou 90. En aquell moment a Catalunya sembla ser que hi havia 90 directors de cine. Bueno.
I 10 pel·lícules per
rodar. I jo vaig dir, 90, perquè aquí almenys era un rosco. I vaig preguntar, i hi ha muntatge? Perquè a París vaig fer cinematografia, realització i muntatge.
I muntatge.
No? I vaig dir, hi ha muntatge? Jo, muntatge, sou 7. I vaig dir, doncs apunta.
Apuntem.
I aleshores em vaig apuntar a muntatge, l'ajudant de muntatge. Em van citar en una reunió que em van sotmetre en una mena de judici les muntadores de Barcelona d'aquell moment.
Que predominaven dones al muntatge?
Sí, hi havia molta... Bueno, hi havia la Teresina Alcocer, que va ser la muntadora diguéssim, era el faro del muntatge a Catalunya, eh? Vull dir, tothom tenia que passar. I, però et dic, em van mirar amb lupa, no es creien que hagués estudiat a París, no es creien que tingués idea de cine, no es creien res de res de res.
Per què, per què no? Perquè anaves massa fort? Perquè no, eres molt radical a l'hora de plantejar la manera de muntar la pel·lícula?
No, no, que va, que va, un puto ajudant, un ajudant no deixant entrar ni a la moviola. Quan entraves a la moviola, la muntadora parava la moviola perquè no vegessis el que feia en aquella època. I aleshores, de seguida em van quedar per fer d'ajudant de muntatge d'un noticiari de Barcelona. I quan vam acabar el muntatge, la muntadora que em va tocar, que me l'estimo molt, em va ensenyar molt, la Carmeta Fàbregas, em va dir: t'he cridat per veure si sabies el que et portaves entre mans. O sigui, em va contractar per posar-me a prova.
A prova.
Llavors va veure que jo sabia portar una pel·lícula, que sabia ordenar la pel·lícula, que sabia, com deia l'Angelita, qué satisfacción acabar una película sin haber perdido ni un fotograma, ¿no? Pues sería eso. Y, bueno, a partir d'aleshores vaig començar a fer ajudant de muntatge.
Quedem-nos una mica en el muntatge, perquè de vegades tinc la impressió que quan anem a veure una pel·lícula, el muntatge no es valora gaire. És a dir, que la majoria del públic diuen, no, quins plans, no, quins efectes, o això. Però en molts casos no s'és conscient que el muntatge és vital, perquè, és a dir, Hitchcock seria un altre si les pel·lícules les hagués muntat un altre, possiblement, o no el recordaríem com a Hitchcock. De quina manera el muntador és gairebé coautor d'una pel·lícula?
Home, a la sala de muntatge s'escriu la pel·lícula, de fet, no? I hi ha moltes vegades que el director té una idea al cap i el muntador, o el mateix director i el muntador, li donen la volta i ho transformen en una altra cosa. Diguéssim, nosaltres ordenem les frases. O sigui, tu imagina't que clar, el director roda per camps de llum, roda per seqüències, roda per tal. Llavors, que hi hagués un tio que li anés col·locant les frases al seu lloc, no? Pues això és un muntador. No?
Ja.
Aleshores, hi ha director que és molt bo muntant i hi ha director que és un patata de collons. Que no, no, o sigui, tu pensa que la pressió que té un director és tan bèstia que no saben veure moltes vegades ni el material. I se'n van a projecció, es deprimeixen, perquè veuen el que realment han fet. I no saben, bueno, per un costat això. Però per l'altre no saben distingir què se'n pot treure del material que ells han rodat. Mm. Això és molt típic, molt típic, i directors boníssims, eh? Vull dir, gent que amb moltes pel·lícules que s'anaven a muntatge i es destruïa, o sigui que sortien destruïts, sortien fets puré.
Aixalà, tu has estat implicat en programes com Estoc de Pau Personal a TV3, has estat implicat en pel·lícules com Salvador Gaudí o Buñuel, has estat molts anys fent publicitat.
Sí, sí,
i
sí.
Tens un palmarès aquí que no el reproduïa, però hi ha bastants lleons d'or, molts premis d'or de diferents festivals del món. I, clar, com deies tu, fa 42 anys que estàs més o menys implicat en el tema, no? I últimament, des de fa uns quants anys, molt. Clar, en aquests últims anys, el món audiovisual s'ha transformat d'una forma bastant bèstia, no?
Sí.
És a dir, ara tothom és director, tothom pot muntar a casa seva, tothom té un vídeo al YouTube i és com Martin Scorsese, segons com. Això, des de la perspectiva d'una persona que fa 40 anys que s'hi dedica, com s'interpreta? Com es menja actualment?
Home,
clar,
tu penses una cosa, que quan jo vaig acabar, bueno, quan jo vaig començar a treballar, clar, era molt complicat muntar. Muntàvem amb una moviola, amb una màquina que tallava la pel·lícula, que s'empalmava. La tècnica era molt, molt complicada. Però, bueno, vull dir, avui en dia, per un costat, vull dir, és un món d'oportunitats, no? Que un tio que, segurament, amb unes condicions normals, no arribaria mai a fer una pel·lícula, perquè només veure'l ja surt corrent, no?, és capaç de descobrir-se...
Però això també passava a la nostra època. Com ja sé que només veure'n ja es marxava corrents.
Sí, no, però vull dir que dona oportunitat a gent que mai, amb condicions normals, serien capaços de fer una pel·lícula, a donar-se a conèixer, convertir-se en un gran director de cine. No? Però hi ha coses que has de passar pel tubo. Hi ha coses...
Per exemple?
Que necessites una tècnica. Per exemple, la fotografia. fotografia. Tu veus una cosa que està fotografiada. No, ja em diré ben fotografiada. Que està il·luminada. I una que no està il·luminada, i clar, canta com una almeja, l'una i l'altra.
Hi posen filtres, foten de tot. Que? Carai, hi ha tots aquests filtres i aquestes coses.
Sí, sí, l'altre es posa la llum.
Ja.
Te ho diré d'una altra manera. Quan un fotograma està correctament exposat, no? Sigui electrònicament o sigui en procés fotoquímic, no? Aquell fotograma aguanta el que li fotis. Aguanta un filtre 2, 14, 60, 20... Tal. Quan no està exposat correctament, vull dir, has de moure tots els filtres per veure què és el que li va bé, no? Això és la diferència.
Clar,
una cosa és fer algo que tens al cap,
sí,
i l'altra és trobar-te algo, no sé, el calaix de la, amb un calaix de la calaixera de l'àvia, allí trobar-te, hòstia, les arracades d'or.
Abans parlaves de movioles. Movioles no sé quantes en deuen quedar circulant per,
mira, jo
per
vaig,
Espanya.
Per jo exemple. Vaig fer una performance de en pel·lícula, vull dir, vaig convidar la gent a que pintessin a sobre pel·lícula, sí, no, i tal, i em va costar molt trobar una moviola en condicions. I és més, quan estàvem muntant, de cop i volta se'n va petar. Se'n va, primer es va apagar la bombeta, es va petar la bombeta, després es va petar la corretja i vaig acabar muntant a mà.
La moviola és l'aparell que es feia servir. És bastant semblant, diguéssim, a un magnetofon, sí, però amb bastants més artilugis que fan que el muntatge visual sigui possible. Però no només la moviola, el cel·luloide, és a dir, la pel·lícula, sí, tal com la coneixíem, sembla que està com desapareixent del mapa.
Ha desaparegut, ja.
Sí, ha
desaparegut. Ja, si no ha desaparegut, quasi. Vull dir, per exemple, la Unió Europea ja no dona ajudes a la gent que roda amb cine.
Hmm.
O sigui, és una cosa volguda, suposo, perquè s'han donat compte de que és molt car, de que...
Doncs contaminant, no segons com, també, perquè tots els líquids que es fan servir, tot això després, què?
Bueno, sí. Sí,
sí. Líquids fortets. Quan trobes al laboratori...
Sí, la contaminació és allò dels pets a les vaques, no? També, que contamina, sí, més que, sí, no sé què.
Bé, aleshores, tenim ja aquest tipus de cinema que sembla ser que s'ha aparcat, que es pot passar, suposo, una mica com els vinils, que d'aquí un temps algú diria, hòstia, és que no és el mateix. Però sí que hi ha un element que amb la Xalà, quan parlava d'una fotografia o una qualitat de fotografia ben il·luminada o no, o amb filtres...
Perdona, sí, 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 igual, sí, muntatge.
Mm.
A mi em criden moltes vegades productores que veuen que la seva pel·lícula és correcta o és molt bona, però que passa algo. I saps què passa? Que a un plano li sobren dos fotogrames. A l'anterior n'hi falten tres. Al següent... I això també s'ha perdut. Perquè avui en dia la majoria de les productores es gasten la pasta amb actors, director i un director de fotografia. Lo demés, els juga la polla. Agafen... Bueno, si també busquen o bé un productor, un cap de producció, o bé un director, un director de... Hay un ajudant de direcció. Mm. Bons, però lo demés, els és igual. I avui en dia, un nano, qualsevol, que ha fet pinitos a casa amb un Final Cut, és capaç de muntar una pel·lícula. Yeah. Pot muntar-la, i pot tenir èxit. Ara, què passa? Que aquesta gent, pues, els és igual... 10 que 40, vull dir, no saben veure que els fotogrames ballen, no?
Ballen.
És que
anava a parar una mica aquí. Això també seria equivalent, segons com, una de les coses que obsessionava a Josep Miquel Aixalà a l'hora de muntar o de treballar en imatges era, en molts casos, la qualitat que finalment tenia la imatge. Sí, la diferència que hi havia entre el vídeo i el cinema, entre el 35 i el 16, o entre els diferents formats de pel·lícula, i buscant sempre la qualitat. Actualment hi ha cinema en digital, que figura que té una qualitat bestial, però que deu tenir algun problema, perquè no és el mateix veure una pel·lícula en digital que veure una pel·lícula rodada en cel·luloid. No?
Les pel·lícules... Diguéssim, el cel·luloide el que tenia és que tenia màgia. Tu rodaves una cosa i el que veies... Clar, jo vaig rodar, per exemple, amb el primer videoassistent que va arribar a Espanya. És aquell dia...
Que era un videoassistent?
Un videoassistent, o sigui, quan rodaves en cine, Al costat del visor hi havia un altre prisma que anava amb una petita càmera de vídeo i es veia per un monitor. Doncs el primer video assistant que va arribar a Espanya, a més va venir un tio de Londres portant el video assistant i tal, i vaig rodar jo. I el que tu veies per càmera, per video assistant, moltes vegades anaves a regalar i allí s'havia produït algo raro, no? Clar, el celular és un procés fotoquímic, és un procés viu. El vídeo no, està allí, i pum, i està, a més, en aquests moments no està enlloc, vull dir, està donant voltes per allà, no està en una targeta o amb el desnud d'un ordinador, no té... La qualitat del cine digital és bona, és molt bona. I els directors de fotografia estan aprenent a treballar amb això. Al principi, els plans generals eren una caca, no aguantava res, vull dir, tot tenia que ser plan oscur, si no funcionava, però bueno.
Bé, tu has dedicat a la publicitat, com dèiem, durant molts anys. Mm. La publicitat té un llenguatge que està molt a prop del surrealisme, que és un tema que, diguéssim, que t'ha interessat sempre bastant.
Sí.
Per què la publicitat té aquest punt surrealista? Perquè és la manera de penetrar amb la consciència dels que el veuen? És la manera de crear això? Que dic, qui és això?
Hi ha això de crear imatges i vendre conceptes, no?, que siguin xocants, no?, que quedin l'atenció, que frapin a la gent, no? Per exemple, jo recordo una vegada que vaig fer un spot, no diré la marca, que era unes forquilles que portaven punxat un tros de salsitxa Frankfurt que volaven pel cel. Llavors arribaven on estaven els nens, no? Hi havia les ombres sobre el mantell, hi havia els nens mirant cap al cel i tal.
Que ve el Frankfurt?
Sí, que ve el Frankfurt. I més tard vaig descobrir que era la portada d'un disc que no me'n recordo de qui collons era. En sèrio.
O sigui, això ja existia, vols dir?
Sí, sí. O sigui, que havia un creatiu que havia...
Que ja havia fet el Frankfurt Volante.
Aquell disc i va dir, hòstia, això puc vendre a... Salchitxes, no sé el que era, no recordo si era la Piara o era...
Tu havies fet encara ho és, l'espot més llarg de la història, de PortAventura?
Ah, no, en aquests moments no. En aquests moments jo el Villar em sembla que em guanya per golejada.
Però amb els estrellades...
Perquè els pots tan llargs que a vegades no hi ha Déu que els aguanti.
Però els de Mediterràniament.
Per exemple.
Dius, per exemple. Bé, escolta'm, la publicitat també ha canviat molt en els últims anys. Pot ser que hagi tendit més cap al friquisme o cap a... O sigui,
no, al revés. Bueno, hi ha un friquisme que sí, hi ha un friquisme, però si hi ha friquisme és perquè el client el vol. El client vol...
Buscar aquest tipus de públic.
Sí, vull dir, de vegades al món de l'alimentació, que abans era impensable, segons que de cop i volta, volen una estracanada perquè...
Hem pujat o hem baixat de nivell?
Home, hem baixat,
hòstia.
Sí? Ja, ni tant, home. Tu pensa que...
Per què? Perquè no es gasten diners o...?
No, hem baixat publicitàriament. Tu pensa, l'any 91, 92, 93, Espanya era la tercera potència publicitària a nivell creatiu del món.
Sí.
Una cosa que es media amb la quantitat de trofeus que es guanyaven als festivals.
Mm-hmm.
Primer eren els americans, segon els anglesos i tercer nosaltres. Guanyàvem els lleons a cabassos. Vull dir, a mi em trucaven de tot Europa demanant-me la bobina.
Ja. Yeah.
Ara, em sembla que un lleó d'imatge fa molts anys que no... D'or, t'estic dient, lo de més no compta. Aquí només compta
l'or. Aquí no és d'or, aquí no és d'or.
Ara, jo no sé quant temps fa que no guanyem un lleó d'or.
És problema...
Un lleó d'or amb televisió, eh?
Yeah.
Guanyem lleons amb online, amb...
És que potser tot s'ha anat cap aquí, cap online i...
No. Bueno, sí, s'ha tirat molt per aquí, no?
Yeah.
Però, bueno, les coses abans es demostraven en una pel·lícula de 20 segons.
Mm. Bé, tenim la possibilitat que tenim, però hi ha un aspecte de la biografia de Xalà que no volia deixar passar. Mira, hem fet un rodolí tot. Xalà actualment és cap d'imatge de Gol TV.
Sí.
Mediapro.
Sí.
No? I recordo que ja fa uns anys... Et van enviar a Qatar.
Sí.
per donar classes allà de com gestionar una televisió esportiva a Qatar.
Sí, com...
Era la divisió esportiva d'Al Jazeera, em sembla, no?
Sí, com gestionar diguéssim, el que són les promos d'una televisió esportiva. Sí.
Com va ser aquesta experiència? Tu havies estat alguna vegada allà a Qatar?
Tu pensa que Mediapro és una empresa bastant curiosa, eh? Vull dir, començant pels jefes... Per exemple, tu penses que tenim un dels jefes... els Roures tothom el coneix, tothom... No? Però, per exemple, el Gerard Romí, que jo em sembla que és d'origen jueu, o jueu, és un tio que els hi ven tecnologia i realitat als àrabs.
Ja, home,
però sense enganyar-los.
Ja,
no?
Millor.
I manté unes relacions amb el món àrab increïbles.
Escolta'm...
Doncs el Gerard va ser el que em va enviar.
Et va enviar a Qatar. Sí. Tu arribes a Qatar, baixes a l'aeroport, i la primera sensació que tens, quina és?
Quina és?
Ho recordes o no?
No, era de nit i no... Vale. No vaig veure... No sé, jo sóc molt...
Molta calor? Bastant, senyor, no, sí, aquí calor, passaré fatal.
Calor, però jo sóc d'aquella gent que... Sóc d'on estic, no?
Val.
I jo baixo de Qatar i al cap de 5 minuts em podria posar una pandereta al cap i un... I un d'això...
I una xilava.
O una xilava, sí. I convertir-me en qatarí.
Aleshores, el primer dia que vas anar a Al Jazeera a impartir aquest no sé, seminari, curs, el que en diguéssiu, quina impressió vas tenir?
Pues la impressió de que o m'havien pres el pèl o allò no era una tele.
Per què?
Perquè estava sol, no hi havia ningú.
Ah, no hi havia ningú.
No hi havia ningú.
Home...
Estem parlant d'una tele que funciona de collons, ojo, eh?
Sí, sí.
Una tele que funciona de collons, que en aquell moment em sembla que tenia 15 canals d'esports. N'hi havia ningú fins a les 12 del migdia. Ahir em van citar a les 9 i no va aparèixer ningú fins bastant més tard.
Els interessava? No? Creus que va servir alguna cosa que els hi fessin aquests curs?
Hi havia les teles d'aquests països i en dos nivells. Un... Els propis catarís,
sí.
Que la gran majoria són gent d'una formació exquisita, d'anglesa, tots venen de Harvard, d'Oxford, de les millors universitats del món, però la feina que fan normalment és de gestió. I després, diguéssim, la gent que toca màquines, que sonoritza, que grava, que tot això, acostumen a ser o egipcis o algun hindú, gent d'altres països àrabs.
Yeah.
Sobretot egipcis, perquè clar, Egipte, com tu saps, hi ha una indústria audiovisual molt potent des de fa molts anys, i n'hi ha molts que emigren
cap allà. Sí. Al cap d'uns dies, malgrat que et sentissis com un catarí qualsevol,
sí.
Quines coses et criaven l'atenció?
Quines coses?
Sí, coses que diguessis, hosti, això com pot ser?
El menjar.
El menjar?
Sí, vaig menjar molt bé a Qatar.
Però que menjar occidental o...?
No, vaig menjar àrab total. Bueno, àrab, el que hi ha aquí els libanesos, sí. I els marroquís, això, fantàstic. Però fantàstic.
Es notava molt la diferència. Hi ha una cosa que sembla que l'atenció és com es munten a un país on no hi ha una tradició futbolística excessiva.
Com que no?
Home, sí, fa anys que juguen al futbol, però...
A més, agafen un estadi...
Sí, bueno, un estadi que... Quants anys va haver-hi?
Tenen molts estadis.
Ah, sí?
Sí, perquè és que van fer... Van fer uns jocs asiàtics, una cosa d'aquestes, i està ple d'estadis, no? Doncs una cosa molt curiosa, agafen un estadi...
Sí.
Els agrada molt el futbol, però clar, a 50 graus... No convida massa en el camp, no?
Hem de dir en compte que de moment encara em sembla que no es farà un al final del Mundial.
T'imagina't que aquí, al Camp Nou, no? Camp Nou no, per exemple, el Camp de l'Espanyol, un estadi d'aquests a l'anglesa, no? Sí. 30-40 mil persones, no? Doncs l'agafen i a les 2 del migdia foten 1.000 persones vestides del Barça
1.000 persones vestides a l'Espanyol, no? Que animen al Barça o a l'Espanyol, depèn de com vagin vestits, no? Llavors, això a les 2 de la tarda. A les 6, a les persones que hi ha al camp es canvien la samarreta i hi ha 1.000 persones del Real Madrid i 1.000 persones de l'Atlètic de Madrid, no?
Però...
Llavors, clar, això permet una retransmissió esportiva fantàstica, però no cal anar a l'estadi, perquè ho veus fantàsticament a la teva casa amb, una, amb un plasma de 100 polzades,
sí,
que és el que fan els catalans.
I llavors aquests, ni tan sols es canvien, perquè clar, 50 graus, dos partits,
no.
a ple sol, no, no, deu
clar,
ser dura.
No, sí, sí, es canvien de samarreta, depèn de l'equip que representa.
Ja, ja, però, o sigui... però la gent no la canvien.
No.
No, no, els hi donen un bocata i beguda, com a mínim.
Suposo que els deuen pagar i tal.
Ja. Per tant, és un futbol una mica artificial.
Sí, sí,
no?
Totalment
és com
artificial.
És estrany que
sí,
siguin
sí,
així.
Sí, sí.
Bé, aixalà, ara ja, després de 42 anys de dedicar-te al cinema, quin diries que és aquell moment que vulguis que no sempre t'acaba apareixent allò per la teva memòria, que dius, hosti, aquí, pum...
A mi...
És un punt que bé,
a mi,
que em sento bé.
I més últimament, el que més em ve al cap és Arsenal. Perquè amb l'edat, vull dir, a més jo que tinc tendència a teoritzar les coses, a racionalitzar i a extraure teories de lo que hem fet, Arsenal va ser una bomba que nosaltres mateixos no som conscients de lo que vam fer.
Ja. Yeah.
Que, en sèrio, ens vam inventar un llenguatge que no existia. Vull dir, vam trobar un panorama de l'audiovisual que estava devastat, no? L'únic que havia hagut era l'escola de Barcelona, ja estava desapareguda, estaven tots... O s'havien passat al cine convencional, o estaven desil·lusionats i retirats i tal. I de cop i volta ens vam trobar 4 xalats, o 5, no sé, o 7, o 8,
sí,
no?
Sí, uns quants.
I vam saber treure petroli d'allà on n'hi havia.
Yeah.
O sigui, ens vam reinventar o vam saber vomitar tot allò que havíem vist tota la vida, vull dir, el Manel amb els undergrounders americans, jo amb els
sismes
francesos, no? Tu amb la teva idea sonora, no? El Juanito amb les seves coses absurdes i, no? I abstractes. No? Doncs penso que ens vam inventar una cosa que fins a aquell moment, bueno, jo ara t'ho dic en sèrio, quan veig els muntadors que fan una virgueria, dic això fa 30 anys que ho feia, saps?
Si actualment ens està escoltant algú que diu, hosti, a mi m'agradaria dedicar-me al cine, què li recomanes? Que se'n vagi a un altre país a estudiar-ne?
No,
o
no, no aquí? Ara aquí hi ha escoles fantàstiques.
Sí? Sí, sí, sí. I el muntatge és una... Igual que et van dir tu, hi ha 90 que volen ser directors de cinema i 7 de muntadors. Contínuament t'hi fotim,
no,
el muntatge?
Ara em sembla que el número de muntadors és...
Aumentar.
És equivalent al número de directors.
Per tant, si algú es vol dedicar al cinema o al cinema publicitat o el que sigui audiovisual... Què li aconsellaries?
El primer que t'ha de fer és estudiar. Això és bàsic.
Però la teòrica serveix de tant?
Hombre, sí, serveix de tant. Sí? O sigui, tu passes... Jo me'n recordo que era molt jovenet i vaig treballar, vaig muntar, muntava amb un director de publicitat, no? I estava muntant un spot i jo li dic, què et sembla si aquesta seqüència la muntem estil Dovchenko? I el tio es va quedar, qui és aquest? Que és un realitzador anglès nou. I ho vaig flipar.
Qui era Dovchenko?
Dovchenko era un clàssic rus, no? O és igual, Dovchenko, o el Eisenstein, o saps?
Sí.
Que et sembla si muntem aquesta pel·li estil Eisenstein, no? El tio, qui és l'Eisenstein?
Ja. Yeah.
Vull dir, perquè no et pugui dir ningú burro, primer has d'estudiar.
És com per moure la càmera abans de saber on plantar-la. No?
Sí, no, vull dir, hi ha gent que no els hi cal, perquè ho porten, hi ha gent, i tu saps, no?, que pisen cine, no? Però a mi em sembla important estudiar, perquè et dona un bagatge, et dona una solidesa que, si no, no la tens.
Si ara et diuen, escolta'm, nit d'estiu, escull una pel·lícula, que tenim diversos amics, escull una pel·lícula per veure una nit d'estiu...
Hòstia, Adrián.
Una que diguis, mira, pues jo de dins d'aquestes no em faria res. Mires molt cinema últimament? O?
Molt, sí. A més, una pel·lícula cada dia, fixa.
I què et sembla?
Em sembla
El nivell actual.
Em sembla fantàstic. Sí? Sí, home, sí.
Com definiries?
O sigui, tu pensa una cosa. Bé. Vull dir, allò que et deia abans, de que en aquest moment... Vull dir, si per un costat qualsevol pot ser cine, però això permet a gent que fins ara ignoràvem això. I a més, dona casualitat de que en aquests moments tenim un almenys a Barcelona, a Madrid no connectant, però d'un-n'hi-do, tenim un nivell impressionant. O sigui, tu penses que en aquest moment exportem directors de fotografia, exportem directors d'art, exportem realitzadors, exportem els de DDT que van guanyar un Òscar al maquillatge, no? Tenim els Grangel a l'Hospitalet que foten sí. Uns pel·lícules de dibuixos animats de l'hòstia. Vull dir, però això es correspon també a totes les més disciplines. Els guiris, el 3 de que Barcelona era la ciutat europea que tenia més rodatges, 2.500 a l'any.
Està molt bé.
Però clar, els guiris venen aquí pel clima, per la geografia, per l'arquitectura, per tota una sèrie de coses, però també perquè quan arriben aquí es troben un maquinista que sap el que és una grua, no? Yeah. Mm. Vull dir que tenim un...
Si els guiris dèiem els guiris que venen a rodar.
Sí, els guiris que venen a rodar. Però clar, venen... però clar, tu és això, vull dir, hi ha un nivell de producció molt important. O abans el que dèiem de si hem pujat o hem baixat. Hem baixat, per mi, des del punt de vista creatiu, publicitari, però des del punt de vista producció, que va. A més, cada dia la gent fot miracles.
Ah, no volia acabar sense parlar amb tu de... durant un temps, anys 80, 90, fins i tot al principi de la dècada dels 2000, la publicitat era un ofici, o un métier, un negoci, en el que es guanyaven molts diners, segons com.
Sí, això deien.
Això és el que... Éreu conscients de que hi havia excessos amb el que... Perquè ara és el cobrat que és del cobrar, un 40% del que es cobrava abans, menys un 30% del que es cobrava abans. Per tant, això et fa pensar que abans hi havia excessos i ara també, i que no s'ha arribat mai a un punt mig?
Sí, no s'ha arribat a un punt mig. No, ara, o sigui, en aquests moments som el país d'Europa que paga menys els seus tècnics. Tant de publicitat com de cine llarg.
Hi ha algun país on hi hagi un equilibri entre els excessos d'abans i els excessos d'ara?
Per posar-te un exemple, Portugal, que teòricament està pitjor que nosaltres, els tècnics cobren hores extraordinàries. Aquí no conec ningú que cobri hores extraordinàries. No conec ningú. Ara els tècnics s'han juntat, s'han armat, i no permeten rodatges de més de 16 hores.
Ja. Yeah.
O sigui, la gent normal treballa 7 hores. Nosaltres... passant pel sindicat, treballem 16 hores diàries.
Doncs ho hem de deixar aquí, perquè el nostre tècnic se'ns queixarà que potser fan les 6 hores i li hauran de pagar les extres.
Que deixes això en marxa i ja està.
Per acomiadar-nos un resum més del surrealisme que ha envoltat tota la carrera de Xalà. Moltes gràcies per haver vingut. Felicitats per tot el que has fet durant tots aquests anys i espero que puguem veure moltes coses més en els anys que es queden de vida.
Felicitats a tu, Beltran. Vull dir que estem iguals. A pensar que em donaves la mà.
No, la senyal perquè tiri endavant.
Recuerda, no te drogues que marea. Si no puedes aguantarte, por lo menos no comparta las jeringuillas. Y cuando ligues, folla tanto como quieras, pero toma precauciones.
No hi som per festes, amb Jordi Beltran.
Oh, vinga, després de tot això, a la discoteca, nois. 7 minuts i seran les 11, ara sí, i en aquest temps tindrem temps de fer encara algunes coses, com per exemple recordar una efemèride. Cada setmana, algun dia a la setmana, repassarem allò. Fa tants anys que...
Exacte.
Avui fa 50 anys, avui fa 100 anys, avui fa 2.500 anys. Jo sabé, la Mireia Cros s'ha ocupat de buscar personatges que sí. Tenen a veure amb això, amb celebracions. Avui, per exemple?
Sí, avui fa 100 anys, el 22 de juliol de 1915, va morir Sir Arthur Fleming. Era un enginyer, inventor canadenc d'origen britànic. Ell va néixer a Escòcia, el 1827.
Escòcia. Sí. Però en canvi va triomfar al Canadà, no?
Exacte. Quan tenia 17 anys va marxar cap a Ontario i d'allà, el 1947, va inventar els primers patins en línia.
Ah, mira.
Sí. Vosaltres patineu molt o què?
Gens. Fa molts anys, això. Jo em sembla una cosa més moderna.
El què?
El patin en línia.
Sí? No, sí. Home, no. És molt fàcil, poses tres rodes a una sabata i ja ho tens.
No, però vol dir més moderna de que
s'havia inventat fa menys temps, home. Quant anys fa d'això, més o menys?
Home, si això és el 47... Estem
parlant de 70 anys, gairebé.
Sí.
I, en canvi, per què va continuar durant tants anys anant amb quatre rodes, els patins?
Potser perquè era més còmode, o perquè la gent queia banda i banda.
Esclar. També és més complicat. Però aquest home, a part d'això, va fer moltes altres coses, perquè sí. Això sembla allò una mica que havia pensat en Olivia Newton-John i volia... Sí. I no, però aquest home ha fet
coses
molt importants.
Ha fet coses molt importants. De fet, al Canadà el recorden com una gran persona.
Un programa de la història del Canadà. Perquè ell va ser el primer que va posar en circulació o el que va inventar el segell.
Va inventar el segell canadenc, exacte. No? I una de les coses molt importants que va fer va ser crear el concepte d'horari universal i sistema de les 24 hores corresponents als 24 fusos horaris. I et explicaré per què. El fet és que ell un dia va agafar un tren cap a Irlanda i aleshores va veure que el va perdre. Ah. El va agafar i el va perdre. Per què? Doncs perquè el bitllet hi posava PM sí. I en realitat... el tren sortia AM.
Jo això mai ho he entès.
Mai ho he entès. Per tant, és un gran home.
Ell tenia el bitllet que sortia per la tarda, posem les 5 de la tarda.
Exacte.
I, en canvi, el tren sortia a les 5 de la matinada.
Exactament.
Clar, i això es va posar com una moto.
Es va posar com una moto i va dir, això és un caos, ho hem de canviar d'alguna manera. Aleshores, va proposar l'horari de 24 hores. Primer, sense que estigués lligat a cap meridià, però, aleshores, els fusos horaris podien ser utilitzats localment, però sempre subordinats a aquell horari únic per tot el món. Aleshores, en una reunió que es va fer a Canadà el 79, Stanford Fleming va proposar un horari lligat al meridià de Greenwich. Aleshores, a partir d'aquell moment, tots tenim doncs, el sistema, aquest horari de 24 hores lligat a partir del meridià de Greenwich.
Li devem a ell.
Home, hi ha gent que no ho vol fer, mai, allò. Fins i tot els mòbils et pregunten quin tipus de...
Sí, l'horari vol.
Sí, de gràfica sí. O de representació gràfica vol de l'horari. Jo sempre soc partidari d'això de les 24 hores, perquè aquí no hi ha res possible, no? Les 13 són les 13 i és
exacte.
La 1.
Però és lleig, no?, dir les 13.
Les 13 no es pot dir.
Tu dius la 1, però veus les 13.
Ah, no, sí,
és molt més clar que no, la 1 dius de matinada. Sí, sí. Home, hi ha moments en què no hi ha aquest dubte de si és matinada o nit,
sí.
Perquè si tu, no sé, surts un dissabte a la nit i preguntes quina hora és i et diuen la 1...
Ja
no pensaràs que és l'una del migdia.
Ostres, que faig tard a dinar i te'n vas.
Si és l'una del migdia. No. Però, esclar, tal com aneu avui dia, sí que podria ser que fos l'una del migdia i esteu en after hours. També. Això també s'ha de dir, allà amb la foscor.
Quina fama.
S'està perdent, l'after hours.
Sí?
És una cosa que s'està perdent.
I m'estic quedant fora d'onda ja fins i tot amb el tema dels after hours. Però, en fi, doncs, escolta'm, jo l'abraçaria, aquest home, sí.
Sí, jo també. L'únic problema de les 24 hores és que a vegades et deixes el nombre de davant, no? I en lloc de posar les 13, treus l'1, poses les 3 i t'has confós. Però, clar, això ja és més complicat, que no confondres amb AM o PM.
Rissar el risc. Una miqueta.
Aquí estem, el risc és com fer arròs.
Sí,
és com fer arròs gairebé. Bé, doncs els rínxols de la Mireia s'han quedat allò com estupefactes en sentir aquesta frase. Per tant, recordem el nom, Sir Stanford Fleming. No era parent de l'inventor de la penicilina ni res d'això, no?
No creiem que estiguin relacionats.
Bé, però mira, segells i una cosa molt útil que és comptar les hores del dia de 24 a 24,
I els patins.
Els patins, importantíssim.
Bona Déu, tots aquests que fan patinades nocturnes, que són com 500, a l'hora d'aquests han d'estar fent...
Algun dia algú prendrà mal. Prendrà mal, perquè xocarem.
Sí, no, quan te'ls trobes de cara... I ara jo per on passo, segons com. Bé, si no sabeu per on passar, no us preocupeu, ara us ajudem.
No hi som per festes.
Presenta...
Músiques d'autoajuda.
Avui música per a aquells que necessiten un puntet més d'autoestima. Aquesta cançó es diu No trobaràs mai un altre amor com el meu, You'll never find another love like mine, i la van versionejar ja fa com uns 8 anys aquesta gent que es diuen Dap Pistols. Té un punt de rap, però la base és de reggae, 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 reggae. No matter where you...
fórmula per donar el seu impuls a l'autoestima, és dir, no hi ha ningú com jo, sense passar-se, sobretot, no. Que si no es cau en el narcisisme i jo... No, però yes. un puntet d'alegria per no caure la depressió. Que vagi molt bé, demà hi tornarem a les 9 del vespre, aquí mateix, a RAC1, amb més No hi som per festes, amb tot aquest equipàs. La Mireia Cros, el Lli Pasqual i el Pau Torres. Bona nit, una abraçada.
Bona nit.
Que us passeu molt bé. Fins demà. Girl, them up for stretch and bend. If she say she don't bend, then we stretch her friend. With him killer with the rock, I'm up in style again. Him not real love your boy from when, you know the vibes, yo. That's how we do. I represent for all the bubbling crew, you know. Good night, darling, wherever you are.